L'escala aprova un pressupost de 28 milions d'euros, un 6,7% més respecte a l'any anterior. El ple de l'Ajuntament ha aprovat el pressupost municipal per al 2026 amb els únics vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció d'Esquerra, que es desmarca de la negativa de la resta de grups de l'oposició. Durant la sessió, el representant d'En Comú també anuncia que abandonen les taules de treball amb els socialistes a causa de discrepàncies en la gestió de la zona blava o de les polítiques d'habitatge. Es presenta el programa de les Muses de 2025 amb una vintena d'activitats que combinen espais i disciplines artístiques, un lloc de trobada de l'art local i de proximitat. La mostra se celebrarà entre el 5 i el 7 de desembre. Fem Sororitat fa una crida a detectar les violències masclistes sota el lema No esteu soles. L'associació remarca la necessitat de crear espais segurs per tal d'ajudar les supervivents de violència masclista i assegura que no són casos aïllats. Amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències contra les Dones, s'ha programat una manifestació a les 7 de la tarda a l'Escala, que finalitzarà a la plaça de l'Ajuntament, on s'encendrà una espelma per cada assassinat. La dansa urbana se suma a la Marató del 3CAT. La Sala Polivalent ha acollit un taller de dansa urbana per aprendre a ballar hip-hop. Durant una hora i mitja s'ha fet una masterclass de nivell bàsic, on els fons recaptats amb l'entrada aniran a parar a la Marató del 3CAT, enguany dedicada a la divulgació i l'impuls de la recerca contra el càncer. En esports, el campionat de salts de taekwondo reuneix més de 200 esportistes. Diferents clubs de taekwondo de la província de Girona s'han citat a l'Escala per disputar el campionat de salt. En total, més de 200 infants han estat competint durant el matí de diumenge. I el temps, nova entrada de tramuntana, que serà més forta i freda, sobretot demà, però cel serè i bona visibilitat. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 25 de novembre. Més notícies a la reemissió de l'informatiu a partir de les 6 de la tarda. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on parlarem de les notícies, coneixerem les últimes novetats del Club Nàutic d'Arenys. Després ens submergirem al fons dels nostres oceans de tot el món per visualitzar un documental que s'ha presentat aquests dies a Barcelona. Sabrem de què va el projecte Life Cup Cortadella. I acabarem el programa d'avui al jaciment arqueològic Puig de Sitges. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda arran de mar. Els dimarts ens toca fer un cop d'ull als nostres clubs nàutics i anem a fer un cop d'ull a la secció d'actualitat de clubs nàutics del nostre territori, fent parada al Maresme Arenys de Mar per saber què tenen entre mans, Oriol.
Doncs sí, Marina, avui el que farem és aquest repàs a l'actualitat d'un club nàutic de la zona que cobrim des del programa Arran de Mar, i en concret nosaltres des de Ràdio Arenys, doncs el que fem és centrar-nos en el club nàutic d'Arenys, perquè ens agrada conèixer les seves activitats, que no són poques, i més ara, doncs que ja estem en una època en què doncs comença a fer fred, s'acosten les festes de Nadal, i segur, segur que des del nàutic en tenen unes quantes de coses per explicar-nos. Per això tenim en línia a la gerent del Club Nàutic d'Arenys, la Pilar Rodríguez, aquí la saludem. Pilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Pilar, com anem per aquí al Club Nàutic, ara que ja estem doncs, a la darrera setmana de novembre, a les portes de Nadal, ha començat el fred, com esteu pel Club Nàutic?
Doncs al Club Nàutic estem bé, com sempre, amb moltes activitats, però, bueno, evidentment, com tothom, no?, doncs ja preparant doncs, tot el tema de Nadal, i és quan es fa una mica també una mica de parada, no?, per al tema de les festes de Nadal.
I tant.
Però bé, estem molt bé.
Fantàstic, doncs vinga, desgranem això, expliquem una mica què és el que teniu preparat. Em deies, tenim forces activitats pensades, programades. Què és el que tenim així marcat a l'agenda, Pilar?
Bueno, mira, explicar-vos, per exemple, primer repassant una mica el que va passar, que va ser el Gran Premi d'Andorra, que va ser al principis d'aquest mes de novembre,
sí,
que va tenir molt d'èxit, va tenir molta participació, vam tenir unes 200 embarcacions que van venir a navegar de diferents modalitats, i realment doncs, tothom va estar molt content, va ser tota una festa. Va estar molt bé. També comentar-vos que ahir es va fer una regata al Port de Mataró amb la Lliga Blava.
Sí.
Amb tots els nens que fan la Lliga Blava i s'ho van passar a la mar de bé. Si us seguiu per les nostres per totes les xarxes, veureu les fotos i els vídeos que van penjar, que ahir van navegar, van fer diferents mànegues i va haver-hi molt bon ambient, molt bon rotllo, els nens estaven molt contents. I bueno, van quedar bé, van fer un segon i un cinquè lloc, o sigui que els felicitem des d'aquí, que estem molt contents d'ells, molt bé.
I tant que sí.
Sí. Després també continuem doncs, amb les activitats que normalment ja tenim, perquè és el que t'estava comentant abans. Ara ja estem a punt doncs, de tancar per Nadal, diguéssim. La base sí que tanca durant el mes de desembre. I després nosaltres continuem fent alguna activitat més, com seria, nosaltres fem una regata de creuer, que ara serà l'última així gran que farem aquest any, que serà el 13 de desembre, que es diu la regata del Memorial Gallissà, que era un soci del Club Nàutic, i ara doncs, ho fem en memòria d'ells, no? I llavors ja tinc 24 embarcacions apuntades per aquesta regata.
Ah, molt bé.
O sigui que si el dia 13 la gent va passejar i miren al mar, veuran tot ple d'embarcacions de creuer, però són les que estan fent aquesta regata.
Home, això és bonic, perquè a vegades vas un diumenge a passejar, un dissabte a passejar, i allò que puges a la muntanya i veus el mar, i a vegades veus veles i clar, no saps mai ben bé, clar, des de lluny no saps ben bé què estan fent,
sí,
però és bonic de veure.
Sí, últimament, si us fixeu, és que últimament fem moltes activitats, llavors cada vegada que fem entrenaments o regates, només que passis per la carretera quan vas amunt o avall, ja vas veient un munt d'embarcacions, no?, i de diferents tamanys, que ja vas veient els que són de vela lleugera, que són els petitons, i els més grans, doncs, en aquests que us comento de creuer. I després també continuem amb el nostre club de mar, amb les activitats que fem, doncs, en el gimnàs i remant, i que... Això no parem, això doncs no parem, només fem festa els dies que són festa, i la resta doncs continuem les activitats, continuem així.
És important que es vagin seguint, vagin continuant, vulguis que no, quan les sumes totes, no?, i vas dir, mira, fem això, fem allò, igual, te n'adones de realment l'activitat que hi ha i de la bona salut que implica això en un club nàutic, que a vegades pots pensar en un nàutic, ves només doncs, quatre que s'ajunten per sortir a navegar de tant en tant, i no, un club nàutic és molt més que això, almenys el vostre és molt més que això.
Sí, el nostre és molt dinàmic, perquè, per exemple, aquest dissabte passat, doncs el mateix dissabte hi havia, el demà al matí feien entrenaments de les flotes que tenim, de vela lleugera, i a la tarda teníem una conferència d'un soci que ens explicava doncs, el seu viatge cap a Grècia, i ens donava les recomanacions per quins llocs passar i on parar, no?, per fer les diferents parades que fan anant cap a Grècia, que va ser molt interessant. I justament amb la mateixa conferència, el mateix dia, nosaltres fèiem una regata interna de rem, que la fèiem al vespre, que també van venir convidats que vam convidar a Mataró, I també que va estar molt bé, van fer la regata, després es van quedar a sopar, i llavors ja hi havia 130 persones també en aquesta regata.
Déu-n'hi-do.
Perquè nosaltres també tenim molts equips de rem, i clar, nosaltres sols ja en som uns quants, més els que van venir com a convidats, ens ho van passar molt bé. Va ser una jornada molt xula. I ja et dic, és que estem plens d'activitats, ja dic, la conferència, la regata de rem, després també fem el curs de bridge, o sigui que hi havia un espai per tothom, saps? ganes, tothom que tenia ganes de fer alguna cosa, el dissabte ja et dic jo que al club hi havia moltíssima gent.
I tant, no, hi havia un espai per tothom. És important, quan diem això, que hi hagi espai, perquè a vegades les instal·lacions, segons qui, les té unes instal·lacions petites, allò, sales que no hi cap gaire gent, vosaltres amb qüestions d'espai aneu bé.
Sí, 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 sí. Home, també ens hem de gestionar, evidentment, de dir, quan hi ha una cosa, doncs fem servir una mateixa instal·lació per a diferents coses, i com que moltes coses també les fem a l'aire lliure, doncs clar, a fora doncs tenim bastant d'espai. El que va ser és que, clar, ha sigut aquest cap de setmana que ha fet moltíssim fred, llavors a fora no era molt, molt agradable estar-hi, però sí, va estar. O sigui que ho vam fer tot. Vam fer totes les activitats que estaven preparades, programades, i el que és més important és que tothom va quedar molt content i que ve més rem, més regata. Sí, exacte. Sí.
La secció de rem, que és bastant jove, que a vegades ho hem comentat, que és una secció jove, però que està creixent amb força i amb ganes.
Sí, 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 està creixent molt, està creixent molt. Nosaltres ja tenim, doncs, si no m'equivoco, 9 equips de 8 persones. O sigui que això ja és moltíssima gent. I això, com a molt, doncs, que et farà un parell d'anys que hem començat amb el tema del rem, no? I l'últim any és l'any que hem apretat més i és quan ha crescut més tot el tema aquest de navegar amb un llaüt. Sí, sí.
I tant, això vol dir que aviat us tindrem en competició oficial.
Doncs sí, perquè em sembla que ja us ho vaig comentar l'altra vegada, però nosaltres ara sí que ja tenim un grup femení que s'està entrenant per competició.
Sí.
I bueno, s'estan entrenant molt, molt fort, molt fort. Espero que en breu ja puguin començar a competir, sí, sí.
Doncs, a veure, home, a vegades que n'hem parlat també amb el club de rem d'Arenys, que també tenen ganes de que el club nàutic arribi a la competició de rem i trobar-vos en alguna regata dos equips d'Arenys, eh? El nàutic i el club de rem, com un Oxford i Cambridge, això, ha de ser bonic, això.
Sí, 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 tant que sí, segur que ens hi trobarem, segur que sí. En breu, sí, sí. La Núria Rosales ja m'ho diu a vegades. Què, Pilar, què, com, quan hi serem? Dic, aviat, estamos en ello, que li dic jo.
Clar, clar, no, home, és que sí, sí. Hi ha ganes de trobar això, dos equips d'Arenys en competició i a veure qui guanya, eh? Doncs, home, això...
Sí, 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 perquè encara que, pensa que encara que sigui ara nosaltres tenim l'àrea de rem i són lúdics, no? Però tot i ser lúdics, al final no estàs entrant en cap competició oficial, no? Però entre nosaltres, doncs, sempre hi ha aquesta rivalitat, no? Que sempre vols guanyar, no?
Clar.
Però és una rivalitat, pues, sana, no? De que és lo normal, és a dir, si cada vegada remen millor i cada vegada fan millors temps, i està molt bé, està molt bé, ho estan organitzant molt bé, que el coordinador, que és el Jordi Comas, ho està portant molt bé, sí, sí.
Home, sí, sempre que parlem de rivalitat, Pilar, sana, eh? I més tractant-se, doncs, això, amb equips d'Arenys mateix, una rivalitat que no pot ser d'altra manera que no sigui així, eh?
No, per això, totalment, totalment. A veure, els nostres veïns, els remarenys, tenen molta experiència en competicions i han fet molts bons llocs, o sigui que arribar on han arribat ells, bueno, ja hi arribarem, a poc a poc.
Clar que sí. La qüestió és això, és fer cadascú doncs, el millor que pugui i després els resultats, les classificacions seran els que seran, però que no es perdi aquest ambient, de germanor, de companyia, sobretot entre entitats d'Arenys, que això és important.
Exacte, sí, el que compta és sortir, fer esport i passar-t'ho bé. Si després a partir d'aquí hi ha gent que li agrada pues, entrar més en una competició, o, bueno, cadascú que escolleixi el que més li agradi, no? Però el que volem és que la gent vulgui venir per passar-ho bé. Per passar-ho bé, surts a remat, veus amb els companys i si després vas aprendre alguna cosa, doncs pues mira, això que surt de més, saps?
I tant. Estem repassant l'actualitat del Club Nàutic d'Arenys amb la Pilar Rodríguez, que és la gerent. Pilar, no sé si ens queda alguna cosa més en el calendari que haguem de dir, que tinguem apuntat per aquests propers dies, aquest proper mes per endavant, que ja tenim les festes de Nadal aquí a la cantonada.
Bueno, sí, em queda per dir l'última cosa, que és el tema del Karabaki.
Sí.
No sé si sabeu què és el Karabaki. L'any passat ho vam iniciar. Vam iniciar-ho així sense tenir-ho massa previst i és que il·luminarem les embarcacions del Club Nàutic per Nadal. L'any passat ja ho vam fer, com t'estava dient, llavors el que demanem als nostres socis que tenen embarcacions és que a partir del moment que diguem ja no moguin massa l'embarcació o que ja no surtin a navegar, si les volen decorar amb llums, perquè així doncs durant el Nadal, doncs fa molt bonic. I el que fem nosaltres com a Club Nàutic és que llavors el gener el dia 3 de gener els nens del Club Nàutic, dels socis del Club Nàutic, podran venir a entregar la carta als patges reials, que vindran amb una embarcació i hi haurà una cercavila amb aquestes embarcacions il·luminades.
Ah, molt bé.
Això ho vam fer l'any passat, va agradar molt, i repetim.
I
sí,
tant,
sí, farem que llueixi bé el port amb moltes llums.
I tant, això
en moment... Convido a tothom a passejar pel port per veure les llums.
Exacte, sí, tothom a passejar pel port. Aquesta activitat del patge, entenc que és per socis, per socis del Nàutic,
sí,
o l'Obriu?
Sí, exacte, no, és per socis del Nàutic i per als abonats del Club de Mar.
Perfecte, sí, doncs en qualsevol cas sí que tenim les festes de Nadal per venir lliurement, això sí, a veure els vaixells ben il·luminats.
Sí. Sí, per això, que la gent quan passeja, realment ja dic, l'any passat va ser bonic, era bonic de veure les embarcacions il·luminades. I el dia que fan la cercavila sí que es pot veure des de l'espigó, el dia que fan la cercavila de les embarcacions, si vas a l'espigó i vas veient, ho veuràs quan entren totes les embarcacions, això ho pot anar-hi tothom a l'espigó, no hi ha pas problema.
Clar, fantàstic.
Sí, és bonic.
I tant, segur que ho serà, ja va ser-ho l'any passat, i aquest segur encara ho serà més, perquè quan ja hi ha una primera experiència i es vol millorar, segur que encara s'hi posen més ganes i es millora segur.
Ho intentarem, això està clar.
Perfecte, Pilar, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona, per haver repassat l'actualitat del Club Nàutic, del que s'ha fet recentment i del que ens queda per endavant d'aquí a les festes de Nadal, i res, molta sort, que vagi molt bé, sempre que el temps ens respecti i acompanyi en tot el que hagi d'acompanyar, i si no parlem abans, doncs molt bones festes.
Moltes gràcies a vosaltres i bones festes a tothom, i fins aviat, fins la propera, continuarem.
I ara volem baixar cap al Delta de l'Ebre per parlar sobre el projecte Life Cup Cortadeira. La companya Cel Prieto, des de Delta.cat, parla amb el coordinador de l'oficina tècnica de Seu Beer Life al Delta de l'Ebre. Cel.
Sí, Marina, el projecte Life Cup Cortadeira treballa per frenar l'expansió de l'espècie invasora Cortadeira silloana, coneguda com a l'herba de la pampa o plomall de la pampa. És una planta herbàcia originària de l'Amèrica del Sud. L'herba de la pampa s'adapta a tota mena de sol i condicions. Ocupa els espais amb molta força, impedeix la regeneració natural d'altres espècies autòctones i malmet l'hàbitat de la fauna, impedint la nidificació. Anem a comentar-ho amb Marc Vinyes, coordinador de l'oficina tècnica de Seu Beer Life al Delta de l'Ebre. Marc, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia. Molt bé.
Per ficar-nos en context, Marc, si et sembla, què està passant exactament amb la cortadeira, o també la coneixem com herba de la pampa, no?
Sí, és una herba que ve, bueno, una gramínia, com moltes que podem tindre aquí, però en aquest cas és invasora i no és d'aquí, prové d'un altre país, que és de Sud-amèrica, i ja fa molts anys, de fet, segle XVIII, ja comencen a haver les primeres cites, pues se va començar a portar per a usos en jardineria. I com passen moltes plantes d'altres països que usem en jardins, pues, si tenen característiques que els hi faciliten, pues, s'escapen del jardí, i si els agrada el nostre lloc, en aquest cas aquí al Delta li ha agradat, a la cortadeira, pues se comença a escampar en determinades zones.
Claro. Llavors, bueno, dius, és invasora, una espècie invasora de procedent del sud d'Amèrica. Llavors, quines característiques fa que la cortadeira sigui tan invasora i difícil, no, al final, de controlar?
Pues, com moltes altres espècies així vegetals invasores, el que té és que és una espècie generalista, o sigui, el que vol dir és que és una espècie que no té gaires requeriments especials, pot viure en sols humits, en sols secs, sigui argilós, sigui sorrenc, tingui molt de nutrient o poc, o sigui, en un sol pobre també pot créixer, i això és una de les principals causes que ha fet que tingui tant d'èxit, perquè, per exemple, la seva expansió s'ha vist relacionada en, per exemple, quan es fa una carretera i es porten àrids, es fa un ferrocarril de forma lineal, pues, o bé perquè aquesta planta ja estigui en aquests àrids que es porten de les canteres, que hi ha en les llavors, perquè ja ho comentaré després, però cada planta pot produir moltes llavors, i pot ser que, pues, que en la construcció d'aquestes carreteres, pues, si hi ha la llavor allí o si hi ha cortadera a la zona, pues, aquesta planta aprofita molt bé aquests espais buits de sòls pobres, com pot ser una carretera que es comença a construir, i llavors s'escampa allí, i de forma lineal, com és una carretera o un ferrocarril, i d'allí pot saltar llavors cap a la zona natural o cap a una zona de conreu abandonada, com pot passar aquí al delta també.
És a dir, que vull dir, en general qualsevol terreno li va bé a la cortadella per a estar. Llavors, això que mos comentaves, que una sola planta té moltes llavors.
Sí, cada planta és el típic plomall, els plomeros estos que veiem.
Sí.
Cada planta té 10, de mitjana 10 plomalls, i cada plomall fa una mitjana de 100.000 llavors que pot escampar. Pues cada planta, si en té 10, estem parlant d'un milió de llavors que sí, cada planta pot acabar escampant.
I cada llavor, vull dir, és una planta nova.
Sí. No té per què ser viable, però cada llavor, però bueno, que no n'escampen tantes, tenen aquesta estratègia d'escampar-ne tantes, que si troben les condicions idònies, sigui una zona que s'acaba de remoure el terreny, perquè hi ha hagut algun canvi en aquell terreny, o sigui una zona on hi haguen poques plantes i que hi hagi poc nutrient al sòl, doncs la cortadera allí ho aprofita molt bé.
Claro. I la presència d'aquesta espècie invasora, com dèiem, suposa una amenaça per a la nostra biodiversitat.
Sí. De fet, l'amenaça és per la biodiversitat i també l'amenaça per la salut de les persones, perquè estem parlant d'una gramínia i ja sabem que hi ha molts de casos d'al·lèrgies quan solten les llavors les gramínies. I en aquest cas, la cortadèria, de diferent forma que les gramínies que tenim autòctones, les que són de casa, el canyís, per entendre-nos tots, doncs esta cortadèria floreix més tard, floreix cap a final d'estiu, principi de tardor. Llavors el que està fent és que està allargant el període este en què pot haver molèsties a la gent que té problemes d'al·lèrgia. I en quant a biodiversitat, doncs, si en aquestes zones on hi ha cortadèria comença a escampar-se i comença a colonitzar ambients naturals, ambients on hi ha espècies d'interès, pues també està fent aquest mal perquè està ocupant el terreny, diguéssim, el terreno d'aquestes zones on haurien de ser zones naturals. I com que fa aquests creixements tan agressius, que al final comencen a ser un monocultiu de cortadèria, com passa en algunes zones del delta, pues se fa fort allí, d'aquests nuclis, pues llavors és un nucli de proliferació, d'expansió, per l'escampament este de llavors cap a altres zones. És el que ha passat al delta.
I a quines zones específicament del delta ens podem trobar en això que ens comentes?
Pues els nuclis principals els trobem a la zona limítrofe. Per entendre'ns, és la zona entrant cap a Amposta per la carretera del Pont Penjat, tota aquella zona on es va fer el desdoblament de la carretera nacional ja fa anys, on hi ha hagut alguns moviments de terres. Pues aquella és una zona on s'han fet creixements de monocultiu de cortadèria, i després això s'ha anat escampant. Doncs pues clar, el vent, avui ho podem veure, el vent
sí,
de dalt
sí.
Que fa avui, el vent
avui
de
fa molt vent,
pues tot això s'escampa i entra cap a dins de la plana deltaica i de pensions. Naturalment, si és un arrossar, com la majoria de superfície del delta, si és un arrossar que s'està treballant, com que s'està manejant la terra tots els anys, doncs pues allí no té oportunitat de desenvolupar-se, més que als marges potser de l'arrossar, si es deixen els marges sense tocar. Però després sí que hi ha zones que ens podem trobar un erm o ens podem trobar un conreu, pues, que pel que sigui s'ha abandonat, i allí sí que troba la zona per a poder-se establir. I després, si continua més cap a la zona litoral del delta, ens trobem ja en les zones de dunes, les zones de zona natural o de salicornià, la zona de més de vegetació salada, que inclús la salinitat no té bastant de nivell que pot aguantar, i llavors ocupa aquestes zones naturals de les zones naturals del delta.
És a dir, els camps d'arrossa que estan salinitzats los ocupa?
Los podria, però bueno, com que s'està manejant la terra allà a l'arrossa per preparar per al conreu, no ho pot ocupar. Però bueno, si algun dia es deixés abandonat, o per exemple, com que En el cas de Servir Life, el que fem nosaltres també, a part de conreu d'arròs, també fem compatibilitzar això en naturalització d'espais. Imaginem que volem, seguint l'estratègia de Servir Life al Delta, volem naturalitzar més zones, doncs el fet de tindre cortaderia en aquelles zones ens podria causar un problema, perquè deixem aquestes zones ermes perquè la vegetació autòctona se desenvolupe i l'hàbitat natural, però si tenim la cortaderia que ens comença a entrar, doncs tot aquest procés de naturalització se mos para i comença a ocupar-ho de forma agressiva, la cortaderia.
Claro. I Marc, per frenar tot això que estem comentant, esteu impulsant el projecte Life Cup Cortaderia,
sí.
Veritat?
Aquest és un projecte Life, un projecte europeu, es financia amb fons europeus, que de fet és liderat pels nostres companys de la delegació de Cantàbria, de Servir Life, perquè el que és l'arc cantàbric, a la zona del nord d'Espanya, allí també és un problema, i la zona litoral del Mediterrani també hi ha problema, però és encara una assignatura pendent el fet d'haver fet actuacions fortes. I de fet, dintre del projecte vam aconseguir que s'inclogués el Delta com a espai pilot, i d'esta manera ja l'hivern passat, ja ho vam parlar, de fet aquí, en aquest estudi, vam parlar d'una actuació que vam fer al març de l'any passat, d'eliminació d'un nucli gros, i aprofitant aquest finançament podem continuar fins ben bé que dura el projecte, que és 2028, podrem continuar planificant altres actuacions fortes de traure estos nuclis on la cortaderia està més o menys confinada, però que ens ocasiona un problema, perquè quan solta les llavors, doncs aquestes llavors fan cap pel vent allí on sigui i ens pot continuar ocasionant el problema. L'objectiu del projecte, en el cas del Delta de l'Ebre, és poder arribar a l'erradicació de la cortaderia, que és difícil perquè és una espècie invasora catalogada com una de les 100 més pernicioses al món, però bueno, és fer el treball, i com que encara no està molt i molt establerta al Delta, pues anar fent aquest treball d'eliminació, i un treball combinat d'actuacions grans que es farien en retroexcavadora, que el que fa la retroexcavadora és arrencar les grans plantes, que a vegades poden ser diàmetres de 2-3 metres, o sigui que no es pot fer mà. I després en els nuclis on hi ha pues, una mica de rebrot o que s'ha anat escampant, però que hi ha plantes petites, Servir Life té l'estratègia, aprofitant el programa de voluntariat de Servir Life al Delta, de fer pues, en aquestes brigades de voluntariats, també de staff de SEO, pues de fer eliminacions més, diguéssim, més de petit treball manual, puguen eliminar aquestes plantes petites i alliberant d'estos espais naturals on podria ser una amenaça per a la biodiversitat dels espais.
Claro, i ara Marc, com comentaves, el Delta igual no és l'espai on hi podem trobar més cortaderia d'Espanya en general, però és el moment clau, jo crec, no? Si és l'inici, és el moment clau per actuar.
Sí, de fet aquí al Delta ja tenim molta experiència en espècies invasores, de tot tipus de fauna i flora,
sí,
sobretot
sí,
aquàtica, i llavors és una que aprofitant aquest projecte, doncs li podem ficar el peu damunt, per dir alguna cosa. No deixem que la cortaderia se vagi escampant els propers anys i que llavors pues, tinguéssim un problema de magnitud que haguéssim de, per a poder-ho solucionar, ja sigui invertir molts de diners o que sigui molt difícil i inabastable.
Molt bé. De moment, els camps treballats li fan de freno, no? És el que comentàvem abans. Però llavors, els altres, bueno, els altres trossos que esteu actuant, o que actuareu, heu hagut de demanar permís als propietaris?
Sí, sempre s'ha de fer així. Nosaltres tenim un permís general de flora de la Generalitat per a poder actuar i eliminar les espècies invasores, perquè una espècie invasora, pues, si és invasora, no la pots tindre, en principi no la pots tindre al jardí, i tampoc no la pots eliminar si no tens un permís.
Vale.
En aquest cas tenim el permís, i llavors fem aquestes actuacions, pues, i molt important en aquestes actuacions que hem anat fent d'ençà del 2017, que hem començat així més fort en diferents projectes de finançats per la Generalitat, per la Diputació de Tarragona, i després ha arribat este Life, que primer es deia Life Stop Cortaderia, ara es diu Life Cop Cortaderia,
sí,
perquè és una continuació d'aquest Life. Ben bé 2017-2028 al Delta, al espai pilot, doncs podem fer aquestes actuacions més grosses i també tindre el suport per a fer les actuacions en voluntaris, que a vegades el més complex no és l'actuació en si d'eliminació, sinó que estem parlant d'una espècie invasora. Llavors el que et costa més és el tema de l'eliminació de les restes de la vegetació, perquè si elimines una planta més o menys gran, doncs llavors l'has de portar a l'abocador i doncs, això demana també uns permisos i uns costos de transport, que és on se'n va la major part del pressupost. No pots fer el que vulguis en la planta, perquè és una planta que, per dir alguna cosa, si agafem la planta i no la gestionem bé i la deixem arraconada en algun lloc, pot ser que torni a rebrocar.
Claro.
O que també si hi ha llavors al plomero encara, que això s'escampi igualment un altre cop i ocasioni un problema a un altre lloc.
Clar. Llavors aquí estem veient que treballareu des de dos àmbits, no? La maquinària, la cosa gran que hem dit, i després voluntaris, que és la forma que la ciutadania igual pot ajudar, perquè en un altre sentit no podria ajudar.
Sí, sí. De fet, tenim previst organitzar per a principi de l'any que ve, i també treballem sempre fora d'època de nidificació, sobretot quan estem prop d'espais naturals, i el que fem és planifiquem aquestes actuacions per a poder fer en voluntaris o també ciutadania en general. Podem fer una jornada més com divulgativa i que puguem treballar una mica, no és cap actuació complicada, i que puguem aportar a la ciutadania en general del Delta el seu granet de sorra en l'erradicació de la cortaderia.
Molt bé, Marc. I ja per acabar, en este projecte Life Cup Cortaderia, quines són les perspectives de futur? Vull dir, acabarà bé, és a dir, s'erradicarà més o menys la cortaderia d'aquí?
En el cas del Delta, la previsió és esta, de poder, com més puguem, ara que tenim el finançament del projecte Life, com més puguem és atacar en estos nuclis forts, que és on demana més diners, per el tema de que tens que mobilitzar una retro, són dies de treball, i després també focalitzar molt bé tant en aquestes zones on s'ha actuat, perquè és molt important el fet de resseguir aquestes zones, no només fer l'actuació grossa i llavors oblidar-te d'aquella zona on n'hi havia, sinó que és molt important després també en voluntaris poder fer un seguiment del possible rebrot en aquestes zones, perquè l'única cosa que tenim a favor en la cortaderia és que aquestes llavors que escampa són viables només durant un any, com a màxim dos anys.
Vale.
Llavors, sabem que en una zona on hem actuat, si no hi ha rebrot al cap de dos anys, vol dir que les llavors que hi havia en aquell terreno ja no són viables, sí. I ja no sé que vinguin d'un altre lloc i ja no tenim problema en aquella zona.
Vale.
I també molt important en aquestes zones naturals, on n'hi ha poca, de dir, vale, n'hi ha poca, no prioritzem aquestes, però sí que s'ha de prioritzar aquestes zones on n'hi ha poqueta, perquè en poc esforç la traiem i evitem que es reprodueixi.
Claro.
I pugui ocasionar un dany més gran, que s'escampi en més àrea, i llavors ens costa molt més poder erradicar-la de la zona. I, per exemple, hi ha la zona de Riu Mar, que tots coneixem, doncs hi ha la zona de les dunes, per allà al costat del passeig de Riu Mar, on hi ha algunes plantes petites, i tenim previst organitzar en aquestes zones algunes jornades de voluntariat, també si podem involucrar també la població local i poder netejar aquestes zones de cortaderia i evitar que s'escampi en aquella zona natural de les dunes de Riu Mar.
Molt bé, com abans dèiem, no? Quan més petit estigui, millor, perquè és més fàcil, no?, treballar-ho i bueno, i que és més fàcil la faena. Pues no res, Marc, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i seguirem pendents de com està el tema en la cortaderia. Gràcies, Marc.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs, Marina, ja sabem de la importància d'eliminar aquesta espècie invasora del nostre territori, ja que pot comportar greus conseqüències.
Hi ha moltes espècies invasores i moltes entitats que es dediquen a això. Moltes gràcies, Cel.
Les veus que criden la força genua. Llum de...
és per tu.
Final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 25 de novembre i ara viatgem fins a Sitges on el nostre company de Canal Blau Ràdio, en Guillem Pérez, parla amb l'arqueòleg Joan García perquè ens expliqui sobre el jaciment arqueològic Puig de Sitges. Guillem.
Doncs avui estem amb l'arqueòleg Joan García Targa per parlar del Puig de Sitges. Bones, Juan.
Hola, què tal? Bon dia.
Joan, per qui no ho conegui, què és exactament el Puig de Sitges?
Bueno, el Puig de Sitges és un concepte, perquè és un espai geogràfic, és el turonet on es troba el casc antic de Sitges, que està a uns 17 metres sobre el nivell del mar i ocupa més o menys una hectàrea, i que té dos espais naturals, una a la zona de la Fragata i una altra a la Petxana en Sebastià, que defineixen ports naturals per a atracament de vaixells, i entremig està el Puig de Sitges, que seria un turonet elevat, que seria el que estaria ocupat en època medieval i moderna, òbviament, i actualment, però també en època ibèrica i romana.
Com vas començar a treballar en tot aquest projecte?
Bueno, és un projecte que vam començar, i de fet continuem treballant, el Magí Miret, que és l'anterior arqueòleg territorial de la Generalitat de Catalunya, i jo mateix. I això es va materialitzar amb el seguiment de tot un seguit d'obres que continuen fent. Per exemple, l'última que s'ha fet de seguiment d'obres al Puig de Sitges, o al casc antic de Sitges, és als carrers Pau Barrabeig i Carreta del canvi de paviments que s'ha fet recentment. Però portem el seguiment d'obres que afecten el subsol doncs des de pràcticament l'any 89. S'han fet, no sé, una vintena d'intervencions arqueològiques, quan per qüestions d'obra, sigui pública o privada, s'ha fet el seguiment dels rebaixos de terra i en molts casos han aparegut restes d'època ibèrica o romana. I el projecte del Puig de Sitges el que intenta és explicar, a partir d'aquest seguiment d'obres, fruit d'una regulació legal d'aquesta zona, per intentar entendre com vivia la gent en època ibèrica i en època romana, és a dir, entre el segle V abans de Crist i l'actualitat, més o menys.
Com s'inicia, no?, tot aquest projecte de recerca?
Bueno, s'inicia perquè hi ha una normativa. A tota aquesta zona del casc antic de Sitges té una fórmula patrimonial que es diu BECIL, que serien les sigles de Bé Cultural d'Interès Local. Això aprovat pel Consistori Municipal, el que implica que qualsevol obra pública o privada que s'efectuï en aquesta zona ha de tenir un seguiment arqueològic. I aleshores, doncs, bueno, s'ha fet el seguiment arqueològic, molts contractistes o molts promotors s'han posat directament en contacte amb mi, l'Ajuntament també en alguns casos, hem fet el seguiment de les obres i fruit d'això s'ha anat recopilant informació, recopilant materials que han aparegut a les excavacions arqueològiques, s'ha fet un parell de llibres, dos o tres exposicions, una al 95, una altra al 2003 i una altra al 2009, s'ha fet un catàleg, un llibre petit, il·lustratiu, una guia en plena pandèmia i, bueno, continuem publicant a revistes d'investigació i a nivell de difusió i tal, els avanços en la investigació. Per exemple, l'última intervenció que s'ha fet, a part d'aquesta que t'esmentava, el canvi dels paviments, va ser el 2023, amb una obra del carrer Major, que es va fer el seguiment de l'obra, del rebaix del terra de la planta baixa, i va aparèixer una sitja, és a dir, un receptacle d'aquestos per contenir el gra en època ibèrica i romana, que després es va completament reomplir de runa, i dintre de la runa que hi havia va aparèixer una peça gairebé sencera que es va restaurar i es va presentar l'any passat, perquè és una peça, a part de bonica estèticament, és significativa dels segles 3-2 abans de Crist, d'època ibèrica, és una tanaia, és una olla, per entendre'ns, amb unes característiques especials, que a més presenta restes de pintura d'època ibèrica. I així continuem una mica l'avanç amb les investigacions i les visites que fem són fruit precisament d'això, d'aquest seguiment que portem des de fa més de 25 anys de tot aquest seguit d'obres que s'han anat fent al casc antic de Sitges.
Joan, ara comentaves, no?, aquest descobriment de la tanalla. Quins diríeu que, doncs, en aquesta investigació, al Puig de Sitges, han sigut els descobriments més significatius fins ara?
Bueno, en arqueologia hi ha dues vessants, no? Hi ha, per una banda, les estructures que es troben, s'han trobat sitges, que són forats al terra fets expressament, ¿vale?, que al mateix Ajuntament de Sitges es van excavar 15 d'aquestes estructures, que són de 2 metres de fondària, algunes vegades de 2 metres d'amplada, amb una capacitat important d'emmagatzematge. Després hi ha murs, com els que es van trobar on actualment està la UAC, quan es va fer, que hi ha uns murs d'època ibèrica i després com una mena d'establiment de processat de vi en època romana. També hi ha estructures al carrer Major, també hi ha estructures que van sortir quan es va fer la remodelació de la biblioteca, on es va fer el forat on està l'ascensor. També al carrer Bernat de Fonollà han sortit murs, però a més, fruit de l'excavació dels espais que hem pogut fer en cadascuna de les obres per les condicions de l'obra, doncs s'han recuperat tot un conjunt de materials, milers de fragments de ceràmica, i s'han restaurat, doncs, una trentena o una quarantena d'aquestes peces, tant d'època ibèrica com d'època romana. Algunes s'ha fet una restauració contundent, mentre que en altres ha estat senzillament enganxar les peces, que en alguns casos han sortit peces pràcticament senceres. Mira, l'última intervenció que es va fer dins l'Ajuntament va ser el 2016-2017, i amb una sitja molt gran que vam excavar, van sortir dues peces senceres, dues peces petites senceres, una llàntia per donar llum, d'època romana, i també un potet de miniatura, per entendre'ns, d'una ulleta, que podia ser des d'una ulleta amb la que juguessin els nens, com si fos de fireta, o bé podia ser també per col·locar qüestions de maquillatge estètic, tant per homes com per dones, d'aquestes èpoques que estem parlant.
De quanta gent estem parlant, que Joan, que treballa aquí al jaciment? Es tracta d'un equip més aviat gran? O...
No, en principi són 2 persones i quan hi ha una excavació, per exemple, s'han fet estudis de restes òssies i això ho ha fet un especialista extern, però que puntualment ha fet aquella feina, no? Hi ha hagut gent, que arqueòlegs de Sitges o de fora, que han col·laborat desinteressadament amb aquest projecte. Quan s'han fet estudis de restes de llavors carbonitzades, s'havia encarregat amb un altre especialista. I funcionem d'aquesta manera, és a dir, és un projecte que funciona a base de quan hi ha obres, i aleshores quan hi ha obres es recuperen uns materials, i si aquells materials, òbviament l'arqueòleg que excava, en aquest cas jo, en la majoria dels casos, no pot saber de tot, es deriva cap a gent especialitzada, i aleshores es fan uns informes tècnics. Per exemple, mira, fa uns anys, el 2015, en una casa del carrer Maior, a part de sortir una mena de magatzem d'època ibèrica amb unes àmfores senceres esclafades perquè li va caure les vigues de les parets i de les vigues del sostre, va aparèixer una gran concentració d'unes conxes, d'uns cargols, perdó, marins, que es diuen múrex, i que era amb els que en època romana aplastar l'interior d'aquest cargol servia per tintar les togues en època romana. I, per tant, què van fer amb aquells cargols? Doncs li van passar amb un especialista en malacologia, que és la ciència que estudia totes les petxines, cargols i tal, marines, i ens van presentar, i estava presentat en un congrés, un estudi sobre el possible taller de múrex que hi hauria a Sitges, en aquest cas al carrer Major, cap al segle I abans de Crist, ja en època romana. I funcionem d'aquesta manera.
Bueno, ara deies, sou dues persones, un equip petit. Com ha sigut el procés de treball, no? Com en el dia a dia que teniu vosaltres?
Bueno, insisteixo, és a dir, el nostre dia a dia és quan fem intervencions arqueològiques, fem el seguiment, s'intenta fer la difusió d'allò que fem en xerrades, al grup d'estudis, a la biblioteca, també xerrades hem fet fruit d'aquest seguiment arqueològic de casc antic al Servei d'Arqueologia de la Generalitat, s'han fet dins de jornades, de les tres jornades d'arqueologia que es van fer a Sitges, promogudes pel Consorci del Patrimoni de Sitges, s'han presentat les darreres novetats de les investigacions que s'han fet a Sitges. És a dir, intentem, per una banda, fer el seguiment de les obres, fer l'estudi dels materials, contactar amb especialistes, si s'escau, de determinades especialitats a les quals nosaltres no arribem, i després també, sobretot, fer molta difusió del que fem. Es va fer fa uns anys sensibilització als constructors locals sitxetans perquè pensin que si es caven el casc antic dintre d'una determinada zona hauran de contemplar dins els seus pressupostos la part arqueològica, igual que quan fan un cubicatge de moviment de terres o els plans de riscos laborals o el material que fan servir, hauran de contemplar també una despesa arqueològica, perquè no és que ho diem nosaltres, sinó que ho diu la normativa legal, que han de preservar tant les autoritats públiques com les empreses privades.
Parlant no ja més del Puig de Sitges en si, quin creus que són els principals reptes de conservació que té concretament, no, aquest espai?
Bueno, la veritat és que aquesta pregunta és molt complexa, Guillem, perquè, clar, el que fem nosaltres és que ens adaptem a les obres que fan cadascun dels promotors privats, amb la qual cosa moltes vegades són espais molt reduïts que ens permeten tenir com una petita finestra al jaciment, que en la majoria dels casos no es conserva perquè l'obra es tira endavant, amb la qual cosa hem de fer una documentació molt exhaustiva d'allò que podem documentar dins l'espai que ens hem de restringir, sigui el forat on va una grua, que és de 3x3 o de 4x4, siguin espais més reduïts, de sabates, riostres de cimentació de l'edifici, i per tant, hi ha problemes de conservació quan, per exemple, mira, tenim un problema de conservació perquè dintre el mateix ajuntament, la Sitja que es va trobar i uns murs addicionals d'època medieval i moderna, s'han deixat a la vista, no s'han tapat. Però tampoc se'ls ha fet cap tractament perquè aquell espai de l'Ajuntament està actualment en obres per canvi dels sostres, de les conduccions, etc. De què estem parlant? Estem parlant de la roca natural, que en el cas de Sitges és de color ataronjat i no és gaire dura. Estem parlant de murs que requeririen, en breu, d'algun tipus de tractament, de consolidació, de neteja, perquè a part de tornar a poder-los mostrar al públic que ve a les visites, es mantinguin en condicions. Aleshores, hi ha un problema de conservació de les poques restes que es poden veure in situ, i hi ha un problema de conservació dels materials. És a dir, la pràctica totalitat dels materials que s'han recuperat tant el que seria l'Ajuntament de Sitges com el cas que ha dit de Sitges, estan als museus de Cervera, de la Generalitat, perquè a Sitges no hi ha capacitat per gestionar aquesta quantitat de restes i, per tant, es dipositen temporalment a Cervera, amb uns magatzems de la Generalitat. Però també requereix les peces que estan exposades d'una restauració, d'una consolidació, d'anar-li fent un manteniment. Algunes d'elles són delicades, com unes sivelles de cinturó, són metàl·liques i amb un clima tan humit i la salinitat que hi ha en el cas de Sitges, però requereixen un manteniment periòdic.
I ara, ja per acabar, Joan, ara comentaves, sí, no?, la ciutadania, el seguiment, on la gent on pot seguir la vostra feina o mantenir-se informat sobre els avenços que esteu fent al Puig de Sitges?
Bueno, nosaltres el que fem, o sigui, aquestes visites, que demà fem la darrera, que en aquest cas és en castellà, nosaltres cada vegada que hi ha una intervenció, que de tant en tant fem alguna xerrada, torno a insistir, al grup d'estudis, hem fet alguna també a l'edifici Miramar, hem fet a la biblioteca Santiago Rusiñol, es fa una difusió, es fan uns cartells, s'explica que forma part del projecte aquest modest, però que té molts anys de recorregut ja, i molt voluntariós en molts casos, sense ànim de lucre en molts altres. No tenim una web com a tal, perquè jo faig moltíssimes coses, moltíssima feina, i no tinc el temps com per anar nodrint aquesta pàgina web. El que sí que fem és que també amb els cursos d'arqueologia que fem cada any, sempre fem esment a aquell col·lectiu de persones que venen als cursos de les darreres troballes, quan fem les visites, que tenen sempre molt d'èxit i funcionen molt senzillament, fem una tongada cada any de 6 visites, 3 en castellà i 3 en català, expliquem a la gent que ve, expliquem les darreres troballes que hem fet, per exemple, el darrer estudi que estem fent, ja no al Puig de Sitges, sinó al Vinyet, per exemple, amb un estudi de radar, que està en procés d'elaboració de l'informe per part del tècnic. És a dir, intentem, d'alguna manera, anant a la ràdio, parlant avui amb tu, escrivint a l'Eco, mantenir aquest interès per part del col·lectiu de gent que és sensible al patrimoni, i en aquest cas al patrimoni arqueològic, perquè pugui estar una mica al dia d'allò que fem.
Perfecte, doncs Joan, primer de tot moltes gràcies, no?, per la labor que feu de doncs, recuperar aquesta memòria històrica, i finalment moltes gràcies per doncs, haver dedicat uns minutets del teu temps a passar-te per aquí.
Perfecte, un plaer, Guillem.
Ens veiem, gràcies.
A vosaltres, adéu, bon dia.
Not the end of the world.
així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 25 de novembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Els esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
La Notillotja.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Ladies and gentlemen, and children of all ages, may I have your attention, please? Would you please put your faces down and your asses up? Way up? Now check this out, y'all. I like to move it, baby. I like to change this club, damn. Your booty's going bananas, ass up, face down. I see you chunky, baby. Your trunk is giving me signs. Now, girl, come twerk it, twerk it.
Sí, aquí.